Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Salutacions d'Héctor García a les vies de so i de qui us està parlant Yolanda Bernal. Aquest divendres celebrem el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona i actes convocats arreu de Catalunya per recordar que les dones continuen sent víctimes d'aquesta xacra. A Catalunya aquest any han mort 5 dones per violència masclista, cap d'elles no havia presentat denúncia i en 3 dels casos les dones convivien amb l'agressor. També avui ha començat el gran recapte. L'objectiu és recollir fins demà 4.600 tones d'aliments per a les persones que ho necessiten. El que fa més falta és oli, llet, conserves de carn i peix i aliments per a infants. Entre avui i demà es recull el 20% del menjar que els bancs d'aliments reparteixen cada any a més de 200.000 persones a Catalunya. El Parlament ha tancat el seu calendari per al proper any i on queda en entredit el futur del procés independentista. La cambra ha situat com a festius per al 2017 el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, i el 6 de desembre, Dia de la Constitució. Cal recordar que tant Junts pel Sí com la CUP han anunciat un referèndum per trencar amb Espanya pel proper mes de setembre. Un 60% dels petits comerços participen avui en la campanya de descomptes del Black Friday, segons la patronal Pimec Comerç. Coincidint amb aquesta jornada, l'Escola de Negocis SAD ha fet públic un estudi on s'apunta que la facturació offline d'aquesta iniciativa arribarà als 5.000 milions d'euros a tot Espanya. I 28.000 joves catalans pateixen trastorns de conducta alimentària. L'anorèxia i la bulímia suposen ja la tercera malaltia crònica entre les noies adolescents. Parlarem d'aquesta qüestió amb la directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia. Tot això fins a les 3 de la tarda. Abans, com cada dia, fem una ullada a la informació de servei i a l'actualitat esportiva. Primer de tot, la previsió del temps. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Bon temps avui a Catalunya. Cel molt clar, amb pocs núvols en general i amb unes temperatures que no han de variar gaire. Hi haurà màximes de 16 graus a Barcelona i Tarragona. A Girona també arribarem als 16 avui i a Lleida, com a molt, a 14 graus. El vent en general bufa de l'oest. És una petita treva, ja que demà i diumenge aniran creixent nuvolades. Demà ens anirà quedant el cel molt tapat al litoral i prelitoral principalment, on esperem pluges a darrera hora, això sí, sobretot al litoral sud, on poden ser localment persistents. Tanmateix, també podria ploure una mica en zones de l'interior del país. Les temperatures no variaran, però podrien pujar algunes mínimes i, en canvi, baixar algunes màximes. Tindrem glaçades, doncs, al Pirineu i la mínima. Aquesta nit baixarà fins als 8 graus a Barcelona i Tarragona, fins als 5 a Girona i fins als 3 graus a Lleida. El vent bufarà de direcció nord-oest al litoral i tindrem vent de llevant més suau a la resta. I diumenge esperem un cel més tapat arreu, amb precipitacions i ruixats, fins i tot amb tempestes al litoral o prelitoral, que podrien ser fortes i puntualment persistents a l'extrem sud. En comarques de l'interior no descartem també algunes precipitacions, tot i que no se n'esperen diumenge a les comarques de Lleida. La cota de neu ha de continuar a 1.500-1.700 metres i les temperatures pujaran, sobretot durant la nit, amb mínimes no tan fredes ja. I el vent continuarà suau, una mica més intens al litoral encara. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim ara a les carreteres. Finarà, que bona tarda.
Bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha una situació viària complicada a l'autovia 2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, en sentit Martorell, com a conseqüència d'un accident entre dos camions que encara restringeixen dos carrils de la calçada, com dèiem, en sentit Martorell. La incidència provoca en aquests moments 6 quilòmetres de congestió compacta. A la mateixa autovia 2 hi ha 3 quilòmetres aturades al cinturó de litoral a l'altura de Cornellà, en un tram de 3 quilòmetres, i també observem per càmeres que hi ha lentitud a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda litoral a l'altura de la Bon Pastor, en sentit Trinitat, i també aturades en aquests moments a la zona portuària des de l'altura de la zona franca. També complicacions a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. De moment això és tot. Molta precaució.
Gràcies. Fina informació també a aquesta hora del transport públic. Marta Pérez, bona tarda.
Bona tarda des del Transmet. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons ens indiquen, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, per obres de millora a l'estació de Piera, aquest cap de setmana quedarà interromput el servei de trens entre Masquefa i Igualada de la línia Llobregat-Anoia. Ferrocarrils de la Generalitat oferirà un servei d'autobús substitutori per garantir la mobilitat dels viatgers. Això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per les cases d'acollida. Aquestes cases són per dones soles i també per a dones amb fills. Hi ha centres d'acollida d'urgència i d'altres per poder-s'hi estar un any o més. Oferim a les dones i a les famílies un espai de contenció i seguretat. Acompanyen les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència o vulnerabilitat que hagin viscut.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts perquè siguin 2:45 PM. Fem un avanç dels esports COPE que arriben cada dia a 3:45 PM. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. El migcampista del Barça, Andrés Iniesta, continua evolucionant en la recuperació de la seva lesió i comparteix exercicis de pilota a l'entrenament d'avui del Barça. L'objectiu del manxec, recordem, és arribar al clàssic del 3 de desembre contra el Madrid. Pel contrari, Aleix Vidal i Arda Turán no han treballat avui amb la resta de disponibles de Luis Enrique. El turc pateix un procés febril, mentre que el de Torrent tenia permís del club per temes personals. El Barça es prepara per visitar el camp de la Real Societat, on fa 6 temporades que no obté la victòria. D'això n'és conscient la plantilla i Leo Messi, que ahir destacava la dificultat que suposa visitar Donosti.
Un partido muy, muy complicado, el cual no va a exigir mucho la Real por el equipo que tiene, porque viene jugando muy bien, porque está ahí arriba en la clasificación también peleando por puesto europeo, porque es un estadio donde hace unos años que no ganamos, que se nos complica. No podemos estar mal porque necesitamos ganar después de cómo está la clasificación.
L'argentí refusa el debat sobre el nivell de l'equip, amb ell o sense el camp. Rebutja, per tant, que n'hi hagi Messi dependència.
Más de una vez me lo preguntaron y más de una vez respondí lo mismo. Me toca estar en el Fútbol Club Barcelona, el mejor equipo del mundo, que no depende de un jugador que tiene un plantel, un grupo impresionante de jugadores muy importantes como para depender de un solo jugador, así que ya te digo, ni lo pienso.
D'aquest Real Societat Barça en sentirem Esports Copé a les impressions d'Eusebio, el tècnic donostiarra en roda de premsa, igual que parlarem amb l'exjugador de la dècada dels 80 del conjunt de Sant Sebastián, Roberto López Ufarte. D'altra banda, i en clau blaugrana, també ha estat notícia el sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina, on el Barça ha quedat emparellat amb el Rosengard suec en partit de tornada a Barcelona. Últim entrenament de l'Espanyol preparant el partit contra el Leganés i llista de convocats amb les novetats de Roca i Baptistao, que ocupen els llocs de Javi López i el sancionat Hernán Pérez. En roda de premsa, el tècnic Quique Sánchez Flores ha insistit en el concepte de que l'equip encara està lluny del nivell que vol.
Para lo que yo busco, no creo que vayamos a hacer un partido de 90 minutos que se parezca a lo que yo quiero. Estamos muy lejos del equipo que yo imagino para el Español. Para el Español imagino algo grande, imagino un equipo muy sólido, un equipo que juegue bien, todo ese tipo de cosas que buscamos, para mí estamos lejos.
Més futbol. Aquest vespre a les 8 el Nàstic obre la jornada a segona divisió rebent la visita del Cádiz, un partit on torna la necessitat de guanyar dels granes. El tècnic Vicente Moreno reconeix aquesta necessitat de punts però refusa parlar d'una final.
Final és quan no hi ha més. Final no hi ha més. El partit de l'altre dia era un partit importantíssim per a nosaltres. Igual, fins i tot per a molta gent més important, no? I bueno, pues no guanyarem i anem a jugar un altre partit i seguim tenint opcions de... Con lo cual, no sé la paraula a utilitzar, partit importantíssim, que com he dit, pues volem, deguem i necessitem guanyar.
A Esports Copé sabrem també la reacció de la família de Rubén Sánchez, el juvenil del Reus expulsat del club per exhibir una samarreta del Nàstic al derbi tarraconí recentment disputat a Reus. Ahir el màxim accionista, Joan Oliver, admetia que l'equip roig i negre havia comès una errada, expulsant del club el jugador.
Es va prendre per part d'algunes persones del club una decisió equivocada, que no compartim, que no va ser consultada en cap moment amb els responsables, una decisió que lamentem perquè no és la que es correspon amb la nostra manera de fer.
En bàsquet aquesta tarda a les 6, Galatasaray-Barça, partit de la novena jornada de l'Eurolliga amb possible retorn de Justin Dolman i Víctor Claver. L'aler Justin Dolman confia que millori el nivell de l'equip amb les incorporacions.
Well, we had a good run, I mean...
Esperem trobar un millor nivell. L'equip portava 6 victòries seguides abans de la derrota contra el Madrid, però són coses del bàsquet i esperem haver après la lliçó perquè ara toca jugar a Istanbul.
Come back here this week against a good team in Istanbul.
Recordem que el Galatasaray juga aquesta temporada l'ex blaugrana Tibor Plais. I en handbol repassarem la prèvia de la tornada de l'eliminatòria de Copa EHF, on el Granollers visita la pista dels Zaporozhye ucraïners amb l'obligació de guanyar per 3 gols per passar a la fase de grups.
Gràcies, José Luis. Tot això ampliat a Esports Cope a partir d'un quart de 4. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida tornem. Molt bona tarda de nou, són 2:45. Seguim repassant les notícies de Catalunya. Salutacions d'Héctor García a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. Avui celebrem el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Hi ha actes convocats arreu de Catalunya per recordar que les dones continuen sent víctimes d'aquesta xacra. A Catalunya aquest any han mort 5 dones per violència domèstica, cap d'elles no havia presentat denúncia i en 3 dels casos les dones convivien amb l'agressor. També avui ha començat el gran recapte. L'objectiu és recollir fins demà 4.600 tones d'aliments per a les persones que ho necessiten. El que fa més falta és oli, llet, conserves de carn i peix i aliments per a infants. Entre avui i demà recull el 20% del menjar que els bancs d'aliments reparteixen cada any a més de 200.000 persones a Catalunya. El Parlament ha tancat el seu calendari per al proper any, on queden entredit el futur del procés independentista. La cambra ha situat com a festius pel 2017 el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, i el 6 de desembre, Dia de la Constitució. Cal recordar que tant Junts pel Sí com la CUP han anunciat un referèndum per trencar amb Espanya pel proper mes de setembre. I un 60% dels petits comerços participen avui en la campanya de descomptes del Black Friday, segons la patronal Pimec Comerç. Coincidint amb aquesta jornada, l'Escola de Negocis ESADE ha fet públic un estudi on s'apunta que la facturació offline d'aquesta iniciativa arribarà als 5.000 milions d'euros a tota Espanya. Són les principals notícies d'aquest divendres a Catalunya. N'hi ha d'altres que repassem en forma de titulars. Fran Salguero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Andorra manifesta al govern central el seu desacord per la resolució del Parlament en què la considera un paradís fiscal.
L'executiu andorrà ha lamentat el contingut de la resolució aprovada pel Parlament amb l'objectiu d'evitar que el govern contracti empreses que evadeixin impostos a països considerats paradisos fiscals com la de la Unió Europea, Andorra o Mònaco. Pel govern andorrà, aquesta realitat no es correspon amb la del Principat, que ha adquirit compromisos amb la comunitat internacional en favor de la transparència i la cooperació en matèria fiscal.
Barcelona desactiva l'alerta pel mal estat de la mar després d'un episodi de temporal sense desperfectes.
L'Ajuntament ha destacat que durant l'episodi les onades han arribat als 2,5 metres d'alçada a les platges de Sant Sebastià i Sant Miquel, sense haver de provocar desperfectes o acumulat restes vegetals que retinen els serveis municipals. El Pla Bàsic d'Emergència Municipal s'activa en fase d'alerta quan existeix un avís de mal estat de la mar i hi ha una probabilitat de més del 30% de les onades arribin als 2,5 metres d'alçada.
La línia 5 del metro de Barcelona no funcionarà per obres entre Cornellà Centre i Can Boixeres durant 9 dies.
Ho farà entre els dies 3 i 11 de desembre i el recorregut es cobrirà amb un autobús especial, mentre que la resta de la línia funcionarà amb normalitat. El tram tallat es renovarà l'aparell de la via tipus diagonal de Cornellà Centre, que permet el canvi de via de trens al terminal de la línia, ja que ha arribat a la seva vida útil de 33 anys de servei. També es renovaran 386 metres de via simple.
5 detinguts a Barcelona i Marbella en un nou cop al blanqueig vinculat al fill de l'exalcalde de Kiev.
Els arrestats són 3 advocats i 2 treballadors de banca i estan acusats de delictes de pertinença i organització criminal i blanqueig de capitals. Suposadament constituïen societats o les adquirien ja constituïdes i incorporaven capital procedent d'empreses estrangeres per després invertir-lo en l'adquisició d'immobles a Espanya. S'ha detectat una inversió de més de 10 milions d'euros amb aquest procediment.
Els treballadors de les ambulàncies de l'Ebre, Tarragona i Lleida es manifestaran el 30 de novembre a Tarragona.
Suposen que la companyia apliqui l'article 41 de l'Estatut de Treballadors per modificar els horaris perquè precaritza les condicions laborals i obre la porta a altres ajustos com els sous, els torns o les seves funcions. Si no s'arriba un acord el dia 30, convocaran una vaga indefinida.
La temporada d'esquí arrenca a Catalunya i Andorra amb obertures parcials.
Ho faran amb l'obertura d'algunes pistes de les estacions de Baqueira Beret, Masella, que ja ha obert aquest dijous, La Molina i Gran Valira, que aprofitaran les nevades dels últims dies i la baixada de temperatures per produir neu artificial. La resta d'estacions catalanes i també l'andorrana Vallnord esperaran fins al proper cap de setmana per obrir portes coincidint amb el pont de la Constitució.
Desmantellat un grup de tràfic de drogues a Lleida i Osca amb 19 detinguts.
Els traficants es dotaven de paquets de haixís recent descarregats a les localitats de la costa del sud d'Espanya i posteriorment eren transportats fins als pisos magatzem que tenien a través del sistema GoFast. Els líders de l'organització havien establert la seva base d'operacions a Lleida Ciutat, on tenien 3 pisos de seguretat per guardar droga, amagar informació i diners i també per a la venda. S'han intervingut 157 quilos de haixís i 2 de cocaïna.
Foment del Treball premia 6 empreses per la seva prevenció de riscos laborals.
La patronal catalana ha escollit entre les 19 companyies finalistes i atorga aquests premis de caràcter bienal en les categories d'elements d'integració i la prevenció de riscos laborals, mesures preventives aplicades i iniciatives de sensibilització. Els premis es divideixen en 2 modalitats diferents, la petita i la mitjana empresa de fins a 249 treballadors i grans empreses amb més de 250.
I l'Audiència de Barcelona absol els 3 acusats de fingir un accident de trànsit a Girona per estafar l'asseguradora.
La sentència s'acull tant el certificat amistós del sinistre com les lesions certificades pels metges, tot i que també posa de relleu que els processats van incórrer en nombroses contradiccions en les declaracions. S'enfrontaven a 4 anys de presó i una multa de 3.500 euros i d'haver-ne a pagar 7.500 a la companyia. El tribunal no ha volgut valorar els informes dels perits.
Aquest divendres celebrem el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona i ha convocat actes arreu de Catalunya per recordar que les dones continuen sent víctimes d'aquesta xacra. A Catalunya aquest any han mort 5 dones per violència domèstica, cap d'elles no havia presentat denúncia i en 3 dels casos les dones convivien amb l'agressor. Segons els Mossos d'Esquadra, només es denuncien el 30% dels casos de violència masclista. Marta Lozano.
El 2016 els Mossos d'Esquadra han instruït 10.809 denúncies per violència masclista, cosa que representa més de 35 denúncies al dia de mitjana. Tot i així, existeix una xifra negra molt elevada, ja que el nivell de denúncia és molt baix. Hi ha molts casos que no es denuncien, que no arriben als jutjats i que quedaran impunes, alerta la cap del Gabinet de Seguretat d'Interior, Maria Àngels Vila, qui afegeix que denunciar la violència masclista és un pas que costa de fer, perquè es calcula que de mitjana es tarda uns 10 anys. Vila explica que un dels problemes principals és que algunes víctimes no són conscients que pateixen una situació de violència.
Un dels problemes principals de la violència masclista és que molta gent que la pateix no la identifica com a tal. No són conscients de que estan patint una situació de violència. Es culpabilitzen, pensen que l'agressor està passant doncs, un mal moment, o tenen por, pensen ja passarà. No identifiquen que no, que allò és una situació de violència.
El missatge de Vila, però, és molt clar. Per trencar amb una situació de violència i control, és necessari denunciar.
També avui ha començat el gran recapte. L'objectiu és recollir fins demà 4.600 tones d'aliments per a les persones que ho necessiten. El que fa més falta és oli, llet, conserves de carn i peix i aliments per a infants. Entre avui i demà recull el 20% del menjar que els bancs dels aliments reparteixen cada any a més de 200.000 persones a Catalunya. Sergio Segura.
En la 8a edició del gran recapte d'aliments hi ha 2.500 punts de recollida de menjar amb la col·laboració de 27.500 voluntaris. Sota el lema "La màgia la poses tu", l'objectiu de l'entitat és atendre les persones en situació de pobresa alimentària. L'evolució d'aquesta activitat en els darrers anys ha estat molt positiva. Així ho ha explicat el president de la Federació Catalana de Banc dels Aliments, Frederic Gómez. Tot i això, considera que la quantitat de menjar recollit encara és insuficient. El president de l'entitat ha alertat que continua havent-hi necessitats alimentàries, tot i la millora de la situació econòmica del país.
Cada any ha anat augmentant el número de punts de recollida, el número de voluntaris, els quilos que s'anaven recollint fins a arribar a 4 milions i mig de quilos. Sembla que sigui molt, però és molt poc. Encara són 235.000 persones les que hem d'atendre en Catalunya. Les conseqüències de la crisi continuen patents.
Frederic Gómez ha destacat que no es tracta d'un recapte exclusiu del Banc dels Aliments, sinó que és una activitat de tota Catalunya. Per això ha agraït la labor de voluntaris, de les persones que han donat aliments i també de les empreses que fan possible aquesta campanya.
Obrim la crònica política amb les declaracions Herrera en COPE del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, després de la seva llarga reunió de gairebé 3 hores que va mantenir ahir a Sevilla amb la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Els dos polítics van acostar postures i sembla que les relacions entre PSC i PSOE es recomposaran ben aviat, això sí, amb alguns canvis. Iceta i Díaz també tenen molt clar que la sobirania nacional no es trencarà. Isaac Posadas.
En una entrevista a Herrera en COPE, Iceta ha reconegut que, tot i entendre's bé en línies generals amb la presidenta d'Andalusia, discrepen sobre el que ha passat entre el PSC i el PSOE i de quina manera s'han de restablir les relacions. Aquest no és l'únic punt de conflicte, però entre Iceta i Díaz reconeix que existeixen discrepàncies, especialment sobre el concepte de nació que proposa el PSC al referir-se a Catalunya i que espera que el PSOE reconegui. Per Iceta aquest reconeixement no trencaria la sobirania nacional ni la igualtat entre els espanyols, però admet que hi ha socialistes que s'ho miraran amb recel.
No vamos a romper en ningún caso la soberanía nacional y no vamos a promover una desigualdad de derechos entre los ciudadanos españoles. En eso estamos totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que el concepto nación no rompe ninguna de esas dos consideraciones y en cambio hay otros compañeros pues que plantean algún tipo de recelo o de discrepancia.
Tot i emmirallar-se en els recents acords entre el Partit Socialista d'Euskadi i el PNB com a línia a seguir a Catalunya, Iceta reconeix que aquest tema no serà un pal a les rodes a les relacions amb el PSOE. Reconeix que hi ha altres assumptes prioritaris i que, per tant, s'abordarà quan es debati sobre la reforma constitucional.
Mentrestant, el Parlament ha tancat el seu calendari pel proper any, on queda en entredit el futur del procés independentista. I és que la cambra ha situat com a festius pel 2017 el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, i el 6 de desembre, Dia de la Constitució. Això entra dins de la normalitat, però cal recordar que tant Junts pel Sí com la CUP han anunciat un referèndum per trencar amb Espanya pel mes de setembre. Laura Domènech.
PP i Ciutadans recolzen que des del Parlament es mantinguin com a festius el 12 d'octubre i el 6 de desembre, tenint en compte la posada en marxa al juliol de la proposta del referèndum il·legal per part de Junts pel Sí i la CUP. El portaveu adjunt del PP al Parlament, Santi Rodríguez, ha afirmat que, tot i aquesta és la decisió que han pres, ningú diu que quan arribin aquests dies facin algun espectacle per cridar l'atenció i que, a més, ja estan acostumats a les escenificacions independentistes.
També ja estem acostumats a les escenificacions dels independentistes i el fet de que la festa oficial siguin efectivament aquests dos dies no vol dir que quan arribi la data doncs vulguin fer alguna mena d'espectacle doncs per poder cridar l'atenció.
Des de Ciutadans, el portaveu al Parlament, Carlos Carrizosa, assegura que des de la institució no han fet cap pas endavant perquè no tenen a la CUP al costat i que, per tant, no volen fer soroll.
En allò que no tenen a la CUP directament involucrada, doncs procuren no fer massa soroll perquè ells doncs estan en un carreró sense sortida i aquestes demostracions de força saben que no porten enlloc.
La polèmica continua servida després dels episodis dels darrers mesos que res tenen a veure amb la decisió presa pel Parlament de mantenir festius el 12 d'octubre i el 6 de desembre.
Us expliquem ara que un 60% dels petits comerços participen avui en la campanya de descomptes del Black Friday, segons la patronal Pimec Comerç. Coincidint amb aquesta jornada, l'escola de negocis ESADE ha fet públic un estudi on s'apunta que la facturació offline d'aquesta iniciativa arribarà als 5.000 milions d'euros a tota Espanya. Marta Lozano.
El president de Pimec Comerç, Àlex Conyi, ha recordat que és el quart any que el petit comerç català s'adhereix a la iniciativa i ha apuntat que, tot i que el primer any el Black Friday va tenir poca incidència, el fenomen s'ha popularitzat i ara ja va sol. Conyi ha posat de relleu que hi ha publicitat global muntada sobre les promocions del Black Friday, una iniciativa que, afirma, veuen amb bons ulls, excepte perquè hi ha establiments que l'allarguen durant més d'un dia. Això és més preocupant, afegeix, ja que un període tan prolongat de descomptes podria distorsionar la temporada de vendes nadalenques del petit comerç, que concentra el 25% del volum de facturació anual. El representant dels comerciants posa de relleu la seva preocupació.
És un dia de vendes concret, no? Clar, aquí ja sembla que ens l'estem transformant en dos, molta gent farà dissabte i tot, i altres ja fan una setmana. Clar, això a nosaltres ens preocupa perquè això sí que pot arribar a distorsionar una mica inclús la venda de Nadal. No ho sabem encara, però ens preocupa això, no?
Segons un estudi de SADE, les vendes offline assoliran els 5.500 milions d'euros i les transaccions online arribaran als 1.300 milions a tot l'Estat, el que equival a un creixement del 10 i el 15% en relació a l'any anterior.
28.000 joves pateixen trastorns de conducta alimentària a Catalunya, ja la tercera malaltia crònica entre les noies adolescents. Són dades de l'Associació contra l'Anorexia i la Bulímia i volem aprofundir una mica més amb la seva directora, la Marta Voltes. Senyora Voltes, bona tarda.
Bona tarda.
El nombre de joves que pateixen aquest tipus de trastorn es manté estable o ha augmentat en els darrers anys?
El nombre de joves i adolescents es manté estable en números absoluts. El que ha augmentat els darrers anys fins a situar-se fins a un 11% és el nombre de conductes de risc, de sintomatologia de risc, que podria desembocar en trastorn de conducta alimentària.
Podríem dir que estem davant d'una malaltia directament relacionada amb la societat en la que vivim?
Sí, en tant en quant el trastorn de conducta alimentària és una malaltia de causa multifactorial però un dels, de les seves causes més rellevants té a veure amb factors socioculturals, amb els nostres valors relacionats amb l'aparença física, amb la primesa associada a èxit, i això influeix en el fet que s'hagin proliferat les conductes de risc i fins i tot s'hagin imitat a través també, com sabeu, de les xarxes socials i d'internet.
I es fa prou pedagogia, per exemple, a les escoles, o es parla suficient a casa d'aquest tema?
Nosaltres el que recomanem, veritablement hi ha moltes possibilitats de prevenir la malaltia des de la família. No només quan són adolescents, sinó fins i tot i millor abans, des del primer dia que neixen, establir uns bons hàbits de vida. Per exemple, una de les claus per prevenir la malaltia és un àpat al dia en família. La comensalitat prevé fins a un 35% l'aparició d'un trastorn de conducta alimentària a casa. Per tant, és un factor de protecció molt potent. També ho és el fet d'educar els fills i filles en el respecte per la diversitat corporal i en l'acceptació cap a l'evolució i els canvis del propi cos. Tot això acompanyat d'una bona alfabetització en relació als mitjans de comunicació i sobretot la publicitat pot fer que el noi i noia, que és el col·lectiu més vulnerable a desenvolupar un trastorn de conducta alimentària, doncs estigui més protegit, diguem, metafòricament, que si plou, doncs dugui paraigües i pugui evitar mullar-se tant.
Sí, i abans ho apuntaves, el paper que juga internet en aquesta malaltia. Circulen molts continguts nocius que potser s'haurien de controlar més, no?
Sí, tant l'Associació contra l'Anorèxia i Bulímia com altres organitzacions que formem part de la taula de diàleg per la prevenció, una d'elles ha treballat amb nosaltres en un grup de treball que és l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Proposem que hi hagi un canvi de regulació i bàsicament que hi hagi una regulació, perquè és que no n'hi ha cap ara mateix. I encara que es detecten molts espais que fan apologia de la malaltia, que no parlen de la malaltia com un trastorn, sinó com un estil de vida, i rebutgen el fet de buscar assistència mèdica, de parlar amb els pares, de demanar ajuda, i ajuden els nois i noies a mantenir oculta tota la sintomatologia. Tota aquesta incitació que circula a través de les xarxes socials i d'internet hauria d'estar prohibida i s'hauria de regular específicament. Tant nosaltres, el que ens diuen els experts, que són els juristes del Col·legi d'Advocats, és que ho haurien de fer a través de la Llei de Salut Pública. I això és el que hem traslladat als nostres polítics, als nostres governants, perquè puguin fer efectiu.
I teniu quantificat quin percentatge de pacients amb anorèxia i bulímia busquen aquest tipus de continguts a internet? Més o menys?
Sí. Aquest any es va presentar al mes de febrer un estudi fet amb 294 pacients de diferents hospitals catalans, i un també de Saragossa i una altra ciutat real, i el que es veia és que les cerques a internet eren bastant generalitzades. El 25,9% dels pacients que ja estan en tractament admeten que cerquen informació habitualment. L'edat d'inici de la primera cerca està al voltant dels 15 anys, tenint en compte que els pacients tenien edats des dels 8 fins als 59, per tant, les edats més freqüents eren edats joves, i que buscaven temes relacionats amb la malaltia, i els pacients admetien que els havia influït negativament en el desenvolupament de la malaltia. També el que han averiguat els experts que han fet aquest estudi és que el fet de seguir buscant informació quan ja està en tractament suposa un factor mantenidor de la malaltia. N'agreuja els símptomes i fa que la recuperació no sigui prou efectiva.
Molt bé, Marta Voltes, directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia. Gràcies per atendre la trucada de COPE Catalunya i Andorra i per haver-nos acostat a aquesta realitat que afecta a 28.000 joves a Catalunya. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Passi bé.
Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, gambón de 20 a 30 piezas por kilo a 10,80 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Estás estresado? ¿Tienes ansiedad? Tranquilo, toma Ansiomed, porque Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Bla! Ya ha comenzado el Black Friday de Worten. Disfruta ya de toda la tecnología a precios de récord y llévate un Smart TV Samsung K5500 de 55 pulgadas Full HD. Antes 899 euros, ahora solo 599 euros. Solo en el Black Friday de Worten. Worten, tecnología para todos.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
10 minuts per les 3 de la tarda. A la crònica de successos apuntem que els Mossos d'Esquadra han denunciat a 4 persones que volien obrir a Barcelona un centre de tractament vitamínics endovenosos il·legals. Els medicaments no estaven autoritzats per sanitat i l'establiment no complia els requisits administratius necessaris. Fran Salguero.
Els fets es remunten al 15 de novembre, quan els Mossos van tenir coneixement de la inauguració d'un establiment que oferia tractaments que es realitzen amb productes no autoritzats a l'Estat. Per tot plegat, el 17 de novembre es va escorcollar el local i es van localitzar una gran quantitat de medicaments injectables il·legals. Davant d'aquests fets, els agents van denunciar penalment a l'administrador, dos socis i el metge, tots contractats per una empresa d'origen canadenc. El sergent Francesc Xavier Tarrés, cap de la Unitat Central de Consum dels Mossos d'Esquadra, parla a Cadena COPE del motiu de la denúncia contra l'establiment.
El que se persegueix penalment, ja no parlo d'administrativament, sinó pel que entrem la policia, no és pel tractament en si, sinó perquè aquest tractament es fa amb medicaments il·legals, fet que la simple tinença o importació dels medicaments il·legals és un delicte contra la salut pública, que per això entrem la policia.
Així mateix, el centre no disposava de la llicència necessària per exercir com a centre sanitari, fet que reforça l'acció dels Mossos d'Esquadra per a tancar el local i no permetre la seva inauguració.
La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, demana a l'Ajuntament que promogui i intensifiqui la implantació de zones de jocs infantils que estiguin plenament adaptades i que siguin accessibles per als nens amb discapacitats. Segons dades del consistori, la capital catalana només disposa d'una desena de zones de joc infantil plenament adaptades.
La reclamació té lloc després que la síndica estudiés una queixa presentada per una família que criticava la falta de parcs amb gronxadors adaptats a Barcelona. I és que, segons dades de l'Ajuntament, la ciutat només disposa d'11 zones de joc infantil totalment accessibles i adaptades. Una dada que contrasta amb els 3.191 nens de fins a 15 anys amb discapacitat reconeguda que hi ha a la ciutat. Vila qualifica d'insuficient aquesta dada i ha defensat que si augmenta el nombre de zones de joc adaptades s'aconseguirà una millor integració d'aquests nens. Manel Sanz, assessor de la síndica de Greuges, insta que l'Ajuntament no esperi més i ho faci ja.
Que no esperin a disposar de tot el que s'ha disposat, de la planificació del reglament i el desenvolupament de la llei catalana d'accessibilitat, sinó que ho faci ja, i suposo que si hi ha voluntat ja adoptada, expressa, d'apretar l'accelerador en aquesta matèria i es disposen dels recursos, doncs el que es trigui anar adaptant aquests espais.
Ja en l'informe del 2015, la defensora va demanar garantir plena accessibilitat de la infància, tant als centres d'educació que restin pendents d'adaptar, com a les zones d'arbejo infantil on no es disposa de gronxadors adaptats. L'Ajuntament de Barcelona ha informat la síndica que ara s'està treballant en l'ampliació de l'àrea de jocs al zoo amb un projecte dissenyat sota criteris d'accessibilitat universal i, a més, ha iniciat els treballs del nou pla d'accessibilitat per incorporar millores en els elements de joc i en les facilitats per accedir.
I ja que parlem d'infants, us direm que el síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha alertat avui de la manca de mesures de base per combatre la pobresa infantil. Ribó, que ha presentat l'informe anual sobre els drets de l'infant, adverteix d'un estancament en la promoció de l'acolliment familiar i en la lluita contra les desigualtats educatives i en l'atenció a la salut mental. Pau Castelló.
A l'informe anual sobre els drets dels infants s'ha posat de manifest la necessitat de nous canvis estructurals per part de les administracions en defensa de la protecció dels drets dels infants. El síndic ha expressat que calen canvis profunds en l'atenció a la pobresa infantil. Més d'un 30% dels menors de 16 anys es troben en situació de vulnerabilitat i per aquesta raó el síndic reclama més prestacions per millorar la qualitat de vida d'aquests menors. Rafael Ribó també ha posat de manifest que cal una millora de la cobertura de la salut mental de joves i adolescents, ja que en molts casos les llistes d'espera poden superar els 6 mesos. Les desigualtats en educació són un altre dels punts importants importants en el que el síndic ha reclamat una millora.
Posem l'accent en el món de l'acolliment, especialment a l'àmbit familiar d'acolliment, en el món de la renda garantida per combatre la pobresa, en el món escolar per combatre la segregació i en el món de la salut amb un especial accent a la salut mental.
Ribó també ha explicat les millores en el camp de les beques menjador, en la prevenció del maltractament i en les millores en les subvencions als centres d'alta complexitat, mesures que contribueixen a millorar la qualitat de vida dels infants i joves.
I quan falten 5 minuts per les 3 de la tarda, arriba ja el moment de la cultura amb la Montse Rodríguez. Divendres ens fem ressò d'alguna de les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana i comencem amb una pel·lícula dirigida per Robert Zemeckis i protagonitzada per Brad Pitt i Marion Cotillard. Estem parlant de Aliados.
He oído hablar mucho de ti. Me dijeron que eras hermosa. Y buena.
Ser bueno en este trabajo no tiene nada de hermoso.
Aliats és la història de l'oficial d'intel·ligència Max Batten, protagonitzat per Brad Pitt, qui en l'any 1942 al nord d'Àfrica coneix a Marianne Boussinjour, que és Marion Cotillard, membre de la resistència francesa en una missió mortal després de les línies enemigues. Reunits a Londres, la seva relació es veu amenaçada per les pressions extremes de la guerra.
Action!
Tú sabes cuando una piensa que ya no le va a pasar más. Y va y le pasa. Ay, y estamos a primer día de rodaje.
Atenció amb aquest cartell. Penélope Cruz, Santiago Segura, Javier Cámara, Antonio Resines, Jorge Sanz, Neus Asensi. Són alguns dels protagonistes de l'última pel·lícula del director Fernando Trueba, La reina d'Espanya, on Macarena Granada, la gran estrella americana, d'origen espanyol, retorna a la seva terra per encarnar a Isabel la Catòlica.
¿Qué tal va?
Bien.
Vale.
Enséñaselo a papá.
No he acabado.
Has hecho un gran
Kate
trabajo.
Kate Hudson i Carl Russell són també els protagonistes d'aquesta Marea Negra, una pel·lícula que ens arriba dels Estats Units, on parla de la història de l'abril de l'any 2010 de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, situada al Golf de Mèxic, que va patir un terrible accident que va desencadenar una de les pitjors catàstrofes mitjambientals de la història. I acabem amb un apunt musical, perquè Jarabe de Palo tornarà als escenaris l'1 de juliol amb un concert al Canet Rock. La banda, que ha estat allunyada del gran públic per la malaltia del seu líder i cantant, Pau Donés, oferirà una actuació la qual repassarà els grans èxits de la seva carrera, com La Flaca, Grita, Depende o Bonito, temes que recull el seu darrer disc, 50 Palos, que recupera el repertori més conegut dels seus 20 anys de trajectòria. Les entrades per l'edició 2017 del Canet Rock ja s'han posat a la venda aquest divendres, amb una promoció limitada de llançament a 25 euros i es poden comprar a través del web www.canetrock.cat. Que passeu un bon cap de setmana.
Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.
I com cada dia el punt final el posa el Pepe Collado i la seva crònica invisible, les notícies que no surten en grans titulars.
La crònica invisible de fa un parell de dies va estar dedicada al futbol i l'alcohol. Avui volem parlar de l'excés d'alcohol al volant, un fet que darrerament s'està repetint massa, sovint i de forma grotesca i perillosa. No fa ni una setmana els Mossos van detenir una noia de 26 anys, veïna de Llagostera, que conduïa èbria i amb una roda menys al vehicle. Per si fos poc, va circular durant 28 quilòmetres en direcció contrària per a una autopista de Catalunya. Quan va ser detinguda per la policia va donar 0,62 mil·ligrams d'alcohol en sang, quan el que està permès és 0,5. També aquesta setmana la Guàrdia Civil va detenir a un conductor d'autobús escolar que conduïa borratxo. Va ser a Càceres. En el moment de la detenció, el conductor quintuplicava la tassa d'alcohol. Per sort, els 16 adolescents que viatjaven en el bus escolar no van patir cap accident. A banda d'aquests dos casos de conductors beguts, la història de la gasolina i l'alcohol en el nostre país està plena de mals exemples. Mals exemples donats pels polítics. Passem llista. L'última ha estat la vicepresidenta del govern de Castella i Lleó. Va conduir més de 170 quilòmetres amb el triple de la taxa d'alcohol permesa. Va dimitir. Un altre cas sonat va ser el del president de les noves generacions del PP al Congrés, ja fa anys, i vocal de la Comissió de Seguretat Vial al Congrés. En un control de trànsit va ser aturat i superava els mil·ligrams d'alcohol permesos. Va dimitir. Un regidor de Seguretat i Trànsit del PSOE d'un poble de Sevilla va ser cassat, begut en un dels controls que ell mateix havia ordenat fer. No va dimitir. Convergència i Unió també va aportar en el seu moment un nom il·lustre dels conductors beguts al volant. Va ser el cas del que era alcalde de la població gironina de Mont-ras, ja desaparegut. Tot plegat, si els que han de donar exemple no ho fan, no és estrany que els anònims arribin a fer servir el cunyat per lliurar-se de la justícia. Va ser el cas d'un conductor begut de Rubí que en el moment de ser detingut va donar el nom del seu cunyat. Cunyat que va haver d'esperar 6 anys perquè el Tribunal Suprem la retirés la condemna. Ja ho sabeu, si bebes no conduzcas o no et dediquis a la política.
Amb la crònica invisible hem arribat a les 3 de la tarda. Posem aquí el punt final a les notícies de Catalunya. De seguida continua la informació en aquesta mateixa sintonia. Que vagi bé. Molt bona tarda.